Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els usuaris de Rodalies a Tarragona estan desesperats. Els viatgers segueixen denunciant els problemes que es troben després de l'avaria que afecta el sistema de senyalització de la xarxa de Rodalies a Gavà i que afecta els trens de l'R2, R2 Sud i alguns regionals que uneixen Barcelona amb Tarragona i Tortosa. Avui, a més, la Generalitat es reunirà amb Renfe i Adif per prendre mesures al respecte. Tarragona, Ràdio Andrés Tejedera.
Centenars de persones agafen el tren cada dia per anar a la capital catalana i altres ho fan en direcció contrària fins a la ciutat. En aquest segon dia de la incidència ha explicat a Tarragona Ràdio que ha trigat una hora i mitja per fer la meitat del recorregut que es fa normalment en una hora. La Irene denuncia que aquests problemes passen cada dia.
Em sembla esperpèntic el que està passant, la mala gestió que s'està fent. Són coses que passen cada setmana. Porto des del gener fent això i no hi ha hagut setmana que com a mínim un dia d'ells no hi ha hagut caos d'aquest tipus.
Per la seva banda, la Maribel és professora de secundària al Pons d'Icar i arriba a Tarragona cada dia des de Segur de Calafell. Ha reconegut que estan desesperats.
Anem cap a Tarragona i venim de Segur, de Cunit i Cubés, tot això. Doncs ens obliguen a fer un canvi de tren, que no sé per què ens obliguen a canviar de tren, perquè tenim dret d'arribar a feina igual que els que van cap a Barcelona. És que sembla que Tarragona sigui de segona.
Aquest dimarts, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha tornat a reclamar el traspàs íntegre de la gestió del servei de Rodalies a la Generalitat.
I Educació instal·larà durant les properes setmanes un centenar d'equips d'aire condicionat a zones comunes de 100 centres educatius. És una de les mesures que el conseller Josep González Cambray ha anunciat avui al Parlament per fer front a les onades de calor a escoles i instituts. També s'ha obert una línia de col·laboració amb els ajuntaments per agilitzar la instal·lació dels equips a les escoles.
En les properes setmanes, des del Departament d'Educació, instal·larem els primers 100 centres amb aires acondicionats en alguns dels espais. Ho farem prioritzant edificis en funció de les zones climàtiques, de les característiques arquitectòniques, de l'antiguitat. Ho farem també amb l'alumnat, tenint en compte l'alumnat més sensible, llars d'infants i centres d'educació especial, i facilitarem, tal com vostè deia, sobre el principi de cooperació, que sol·licitin climatitzar espais comuns en centres de la seva titularitat patrimonial.
Dels més de 2.600 centres públics, 539 tenen aire condicionat a zones comunes dels edificis. En la majoria dels casos, les biblioteques. Espais que es fan servir com a refugis climàtics en els dies d'intensa calor. La taurina d'Amposta, Tots Som Poble, ha denunciat davant del Departament d'Educació una xerrada sobre els correbous que l'Associació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre van fer a un institut d'Ullecona. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'entitat antitaurina ha fet arribar una carta al conseller Josep González Cambrany i a la directora dels serveis territorials Montserrat Perelló. Tots Som Poble reclama al departament que garanteixi i vetlli perquè l'escola sigui un espai lliure de violència de tota mena i exigeix explicacions als responsables del centre escolar. El portaveu de Tots Som Poble, Josep Franc, defensava que no es promogui el correbous a les escoles i instituts, perquè és el contrari a la defensa dels animals i de la natura. Així ho explicava.
El que volem és que això, com a mínim, als col·legis, als instituts, que no es promogui això, aquest maltractament i aquesta tortura dels animals, perquè això va totalment en contra de que nosaltres volem que s'empatia amb tot l'entorn, animals, tot l'entorn que tenim, la natura, tot l'entorn que tenim, i això va totalment en contra.
Responsables de l'Associació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre van oferir una xerrada a una trentena de nois i noies convidats per l'agrupació taurina d'Ulldecona, la penya Amics dels Bous.
I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'escala tenim molt a dir. El més calent, a l'aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques. Bon dia a l'escala. Benvinguts a tots els que ens estigueu escoltant en aquest més calent a l'aigüera d'aquest dimecres 3 de maig. I avui, que sapigueu que és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. És més, avui fa 30 anys que la ONU va proclamar el 1993, doncs, precisament aquest Dia Mundial. I, òbviament, doncs, la llibertat de premsa a nivell mundial és molt important i també és un homenatge, no?, a tots aquells professionals periodistes que han perdut la vida, doncs, mentre exercien la seva feina. I nosaltres tenim molts continguts per endavant. Avui és dimecres, és dia de les sèries i descobrirem totes les novetats de les plataformes digitals amb la nostra companya Lali Giné, que ja sabeu que n'és tota una experta. També tindrem el pas del folk amb en Ramon Manent, que avui crec que ens portarà un tema que té molta, molta història. I com que ahir vam girar fitxa i vam fer safareig amb la Núria Català, avui toquen històries de la ràdio amb en Paco Torres. Així tancarem el programa, però just abans farem resolució de concurs. I és que mireu, mireu, tenim això en marxa.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Ja ho heu sentit, eh? 972-77-10-00 és el nostre telèfon de contacte i també, doncs, com vosaltres podeu participar en aquest concurs. Via telèfon, via WhatsApp. Al voltant de 1:45 descobrirem qui és el guanyador o guanyadora que s'endurà a casa aquest dècim cortesia de l'Anxova Milionària. I també tenim concurs divendres, en aquest cas del Pizza Pazza. Si us voleu emportar a casa una meravellosa pizza feta al forn de llenya, ja ho sabeu, 972-77-10-00. Doncs vinga, que tenim feineta per endavant i ara volem començar fent un cop d'ull, com sempre, a la meteorologia. Doncs no ens podem pas queixar, eh? 17 amb 9 graus a la mar d'en Manassa ara mateix, 19 amb 4 a la zona de la Closa d'en Llop amb un 48% d'humitat i 18 amb 3 a la zona del Club Nàutic l'Escala. Per tant, bones temperatures ara mateix que són les 11 i 7 minutets del matí, però anem a descobrir què passarà avui, què passarà demà dijous i ho fem fent un cop d'ull al bloc d'en Sergi Corral, el temps a l'Escala, que avui ens acosta aquest titular. Diu que entrem en 2 dies de situació de garbí, per tant, temperatura cap amunt i molta bonança amb un cel molt clar. Per tant, quines previsions que ens esperen, eh? Concretament, avui, dimecres 3 de maig, podem arribar a màximes entre 21 i 23 graus i mínimes entre 10 graus, amb un cel serè tot el dia, amb arribada d'alguns núvols prims ja, però a la nit, i es mantindrà aquest ambient primaveral, això sí, més fresquet a primera hora. El vent ha calmat de matinada i matí amb marinada de xaloc a migdia que anirà girant a mitjorn a la tarda de força 3-4 amb una mar arrissada fins a migdia ja amb marejol a partir de la tarda i de moment es mantenen aquests 15,3 graus que ja dèiem ahir que hi ha ara mateix a la temperatura del mar. I demà dijous, 4 de maig, màximes entre 23 i 25 graus. Això ja s'enfila una mica més, eh? I aquesta situació de garbí hi té molt a veure, perquè les mínimes també pugen entre 13 i 15 graus. Demà tindrem cel serè també gran part del dia amb algunes bandes de núvols molt prims. A darrera hora del dia no descartem algun banc de boira mar endins amb un ambient d'avançada primavera tot el dia. Vent de garbí fluix, també gran part de la jornada de força 2-4 amb una mar que es mantindrà arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Doncs ja ho veieu, aquest és el panorama meteorològic, aquesta primavera avançada, fins i tot amb aquests 25 graus de màxima que podem arribar a demà. Per tant, tot això ja comença a fer molta oloreta estiu i com ens agrada, la veritat. I ara anem a fer el nostre repàs a la premsa digital. Comencem des del caire més nacional i ens anirem apropant a comarques gironines. Comencem per VilaWeb, que diu Vilagrà, en aquest cas, eh? Laura Vilagrà, la corda fluixa. El govern fa un tallafoc amb la destitució de la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, per mirar de protegir la consellera de Presidència. I Maria Cristina Deixeus, la fiscal talonera de Feijó, que fugiria en cas d'independència. La presidenta de l'Associació de Fiscals fa 3 dècades que exerceix a l'Audiència de Barcelona i és molt beligerant amb l'independentisme. I ens fan una pregunta. Us ha tocat d'estar en una mesa electoral? S'ha creat una web per a presentar-hi al·legacions més fàcilment. La pàgina web us demanarà informació de la persona nomenada, dades de contacte, dades del nomenament del membre de la mesa i el motiu de la presentació de l'excusa. I el conseller Fernández convoca Renfe i Adif pel caos de la R2 Sud. El govern els demana que expliquin quines mesures emprendran per a resoldre la situació. I el pacte d'Esquerra i una coalició PP-Vox pugnen per una majoria a Palma molt ajustada. El PSEIP, a Més i Podem governen amb els escons junts, tot i les crisis internes. Algunes enquestes situen el PP com a guanyador dels comicis. Fem un cop d'ull al nacional.cat i, en aquest cas, diu Ayuso culpa Bolaños d'anar el 2 de maig a provocar i rebentar l'acte. També diu que el govern espanyol esclata contra Ayuso per apartar Bolaños de la festa del 2 de maig. Ja ho dèiem, el govern convoca Renfe i Adif a una reunió per l'avaria a l'R2 Sud i exigeix mesures extraordinàries. I és que el govern posa busos per reforçar el servei de Rodalies davant l'avaria de la R2 Sud. Diu, aquestes són les inversions que Junts exigeix al govern perquè hi hagi un acord per la sequera. Junts reclama a l'executiu que faci 13 inversions perquè hi hagi un acord d'aquesta setmana, en aquest cas, entorn a la sequera. El Parlament tramita aquesta proposta de Junts sobre la sequera per trencar la paràlisi del govern i el govern també amplia l'excepcionalitat per la sequera de 224 a 495 municipis. El Nació Digital, per la seva banda, diu que Canadell entra de ple en la batalla per la cambra. El diputat de Junts i exdirigent Cameral no es postularà a la presidència de la institució, però s'abocarà com a candidat al ple en la cursa que ara s'inicia. I un altre titular, entre la incertesa i el descontrol, el caos en les oposicions a la Generalitat des de dins. Dos testimonis afectats pel desori dels exàmens aquest cap de setmana relaten la seva experiència i destaquen aquesta frase: ara qualsevol solució és dolenta. I Aragonès va intentar reunir-se amb Obama. Els contactes no van fructificar. L'expresident nord-americà va visitar Barcelona la setmana passada per assistir al concert de Bruce Springsteen i va tancar el periple Catalunya a Montserrat. I els comuns reclamen un canvi de llei als pisos turístics, reduccions massives i llicències de 3 anys. Després que Catalunya s'hagi passat dels 5.000 turístics l'any 2012 als gairebé 100.000, mare de Déu, són molts, els 100.000 el 2023, ara es proposa una nova normativa que faci desaparèixer els pisos per a visitants on hi ha problemes amb l'habitatge. Anem a parlar de comarques gironines i anem cap a la capital de l'Alt Empordà i ho fem a través del Gerió Digital, perquè Figueres encara unes eleccions on es descarta un escenari de majoria absoluta. 10 formacions es presenten i novament es preveuen pactes postelectorals. S'incendien 20 metres d'una tanca de xiprers i 8 cotxes queden afectats a Girona. És un altre dels titulars destacats. Una dotació dels bombers va treballar en aquest incident. I altres titulars també: desenterren 78 esquelets i delimiten l'antic cementiri medieval de Sant Julià de Ramis. Entre les troballes destaca l'aixovar d'un militar del segle XVIII. I Ferran Adrià demana educar els clients de l'hostaleria. El xef també reclama millorar les condicions dels treballadors. L'Ajuntament de Sils pateix un atac informàtic que segresta ordinadors i dades personals. El consistori ja ha rebut un correu electrònic dels pirates. I Figueres denuncia el sindicat convocant de la vaga d'escombraries. L'alcaldessa critica que els treballadors no ratifiquin l'acord assolit diumenge amb els sindicats. I Tossa de Mar invertirà uns 40.000 euros per a la promoció de l'aeroport de Girona. L'acció s'aprovarà durant el ple de demà. I Girona delimita 3 illes de plantes a la Devesa per generar llavors i augmentar la biodiversitat. La iniciativa municipal complementa els canvis en la gestió que s'han fet en els darrers anys. Saltem ja a Diari de Girona, que diu 28M, les urnes posen a prova el pacte actual i la força de Junts a Figueres. En aquest cas, diu, fins a una desena de llistes concorreran a uns comicis que vaticinen un ajuntament fragmentat. I l'Alt Empordà i la capçalera del Ter se sumen a l'excepcionalitat de la sequera. Ja hi ha gairebé 500 municipis a tot Catalunya que es troben en aquesta situació. I la residència de la Fundació El Joncs per a persones amb discapacitat obrirà les seves portes el 2026. L'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimecres 3 de maig diu: atac informàtic a Sils, un atac similar al Clínic segresta una part dels ordinadors de l'Ajuntament. Els pirates han posat en contacte, com dèiem, amb el consistori, que ho ha denunciat als Mossos, i l'atac que ha afectat el sistema municipal ha posat en risc també dades personals. I el Girona en esports mira amb arguments cap als llocs europeus. Doncs ja ho veieu, així està el panorama a dia d'avui. Anem a amenitzar aquest contingut inicial amb bona música i vinga, va, que estem a primavera, que estem en bon temps, que tenim aquesta energia i aquesta sang alterada al cos, i qui millor per plasmar-ho que la gran Trova Kung Fu amb la seva flor de primavera?
No tens l'ESO i vols seguir estudiant? Tenim una alternativa per tu. Fes un PTT, Pla de Transició al Treball. Si tens entre 16 i 21 anys, el PTT ens permet fer un grau mitjà, anar a una escola d'adults, obtenir el títol de perfil professional i també fer unes pràctiques professionals. Per accedir a un PTT has de tenir entre 16 i 21 anys i no tenir l'ESO. Demana'ns més informació enviant un WhatsApp al 605 410 694.
Doncs ja ho heu sentit, són els propis alumnes del PTT d'aquest any, però ara el que estan obertes ja des d'ahir són les inscripcions al nou pla de transició al treball per al curs vinent. En aquest cas, teniu temps del 2 al 12 de maig al Centre Cívic Xalem per apuntar-vos. Nosaltres seguim endavant amb el més calent a l'Aigüera i, com dèiem, és dimecres, dia de les sèries, i en aquest cas de la Lali Giné. A veure, Lali, quines són les novetats d'avui?
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'ensèrie. Després d'una setmana carregada d'estrenes, n'arriba una altra de més continguda, però en fi. Comencem, com sempre, el repàs setmanal.
Howard Hunt.
Howard, the president asked for a real son of a bitch to handle this Pentagon leak.
What do you need?
Des de dimarts, HBO Max estrena Los Fontaneros de la Casa Blanca.
You now work for the committee to re-elect the president. Your new mission is to make sure he wins this election.
És probablement l'estrena de la setmana, amb Woody Harrelson i Justin Trudeau protagonitzant aquesta ficció de 5 episodis que mostra el rerefons de l'escàndol del Watergate, quan els sabotejadors polítics de Nixon, Howard Hart i Gordon Liddy, derroquen accidentalment la presidència que estaven intentant per tots els mitjans protegir.
It's time we walk straight in the front door. It's a double-sided deadbolt.
Es tracta d'un drama satíric que comença el 1971 quan la Casa Blanca els contracta per investigar les filtracions dels documents del Pentàgon.
En los pueblos, especialmente en los pueblos mineros, lo que le pasa a la comunidad nos pasa a todos.
També des d'aquest dimarts s'estrena a Filmin Sherwood.
Senyora Jackson?
Sí.
Gary Jackson és su marido?
Sí.
Ambientada en un poble miner de Nottinghamshire, la ficció gira entorn de dos inesperats assassinats que destrueixen una comunitat ja fracturada pel seu obscur passat.
Siento preguntarte esto, pero ¿sabes si había tenido alguna disputa con alguien?
¿Disputas?
Tuvieron sus problemas con la policía, pero estáis haciendo bien vuestro trabajo.
Els assassinats deriven una de les caceres humanes més grans de la història britànica, a més d'empitjorar les divisions històriques provocades durant la vaga minera de 3 dècades abans.
Bien, escúchame. No puedes volver. No puedes huir. Ni dejar que se te note el miedo. Vamos allá.
Continuem amb les estrenes de dimarts. Disney Plus arriba una pequeña luz protegiendo a Anna Frank.
Lo que te estoy pidiendo es peligroso. Si te cogieran, podrían detenerte o algo peor. Necesito que me ayudes a esconder a mi familia. Tómate tu tiempo para pensarlo.
No te falta. ¿Qué tengo que hacer?
Parlem d'una minissèrie de 8 episodis basada en la història real de Mia Gies, una jove vital i vehement en un moment històric en el que les seves opinions podien costar-li la vida.
¿Qué habrías querido que hiciera cuando me lo pidió el señor Frank? ¿Decirle que no?
Preguntármelo.
Otto Frank li demana ajuda per amagar la seva família dels nazis, una petició a la que Mia accedeix sense dubtar-ho.
Esta gente lo ha perdido todo y aún así resisten.
Durant 2 anys, ella i el seu marit, juntament amb altres herois disposats a ajudar, oculten a les famílies Frank, Van Pels i Pfeffer en un amagatall secret.
Hola, bienvenida. Soy Bellamy.
Hola, Bellamy. Soy Firuse.
La darrera estrena de dimarts la trobem a Netflix, amb El Sastre.
Es el joven Bellamy, señor. Bellamy ha vuelto.
Es tracta d'una sèrie turca en la que un famós sastre comença a cosir un vestit de núvia per la promesa del seu millor amic.
Empezamos.
ojos, con un gran giro.
Ella cae hacia atrás y se encuentran nuestros ojos.
Però els tres tenen obscurs secrets que no trigaran a trastocar les seves vides.
Es el momento de que nos unamos como sociedad.
Tendrás muchos bebés, tantos bebés como puedas para mi hijo.
Dijous no marxem de Netflix perquè arriba La reina Carlota, una història de los Bridgerton.
Me llamo Brinsley, siempre voy con usted, Antena.
És la prequela de l'univers dels Bridgerton centrada en l'ascens al poder de la reina Carlota.
És el rei.
Sí. I...
La ficció explica la història de com el matrimoni de la jove reina amb el rei George va provocar tant una gran història d'amor com un canvi social, creant el món retat pels personatges dels Bridgerton.
El sumo es una mina de oro.
Es un mundo diferente, con otro pensamiento.
També a Netflix i també dijous s'estrena El aprendiz de sumo.
Aquí viene el niño problema.
¿Qué carajos con él?
No te atrevas a insultar al sumo.
Un noi desesperat es fa lluitador de sumo, conquerint els aficionats amb la seva arrogància i sacsejant els fonaments d'una indústria anclada en la tradició.
Esto va a ser la oficina de mamá y papá. Se va a llamar Eventos Inolvidables.
No le gusta.
Finalment, divendres a Disney Plus s'estrena Planners.
No funciona, Marco, no funciona. ¿Lo ves? Realmente divorciado.
Es tracta d'una comèdia dramàtica protagonitzada per Celeste Cid, que encarna a Malena Carregal, una dona que es divorcia i s'atreveix a encarar un important desafiament, abandonar la seva feina a l'Agència d'Organització d'Actes Corporatius del seu exmarit. Arribem ara sí al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per La Diplomàtica. La podeu trobar a Netflix, completa des de fa unes setmanes.
Embajadora Catherine Wyler, el primer ministro Nicole Trowbridge.
Bienvenida.
Es un honor conocerle.
Ah, no esperaba menos.
En tan sols els primers dies, la sèrie s'ha posat al capdavant dels rànquings. Es tracta d'un thriller polític amb tocs de comèdia negra.
Bienvenida a Londres, embajadora Wyler.
Llámame Hal, soy el embajador consorte.
Bona part del seu èxit, més enllà d'un guió ben elaborat i una trama atractiva, és sens dubte la feina del duet protagonista, Kerry Russell i Rufus Sewell, la màgia dels quals omple la pantalla.
El infierno que era sobre ellos.
No ha sido Irán. S'investigarà Rússia i Aràbia Saudita.
La protagonista de La Diplomàtica és una alta funcionària que ha d'enfrontar-se a una crisi internacional al mateix temps que accepta el càrrec d'ambaixadora d'Estats Units a Gran Bretanya.
Si todo el mundo te odia, Hal, eso es imposible.
Tú me odias y sigo sentado en tu canal.
Però el repte és doble quan s'adona que ha de salvar el seu matrimoni amb el personatge de Sewell, un altre diplomàtic de carrera molt peculiar.
No podemos admitir que yo no soy el único problema.
La creadora d'aquesta ficció és ja una veterana de grans èxits com Homeland o El ala oeste de la Casa Blanca.
Mi trabajo es dirigir este lugar. Gracias a tu intervención, la impresión que tienen de mí es que soy una puta desequilibrada.
Deborah Kahn ha estat la productora de les dues ficcions i entre els seus èxits també hi trobem Anatomia de Grey o Fossi Verdon. Ara brilla en veu pròpia amb aquesta ficció que ben podria estar entre el millor dels thrillers polítics que coneixem fins ara. Veurem com evoluciona, però de moment la primera temporada ens ha deixat un molt bon sabor de boca.
El president t'envia a parar una guerra antes de que empiece, no? A merendar pastitas.
I és que la sèrie s'endinsa dins les entranyes del cos diplomàtic, en aquest cas nord-americà, deixant-hi veure les misèries, les manipulacions, les conspiracions i maquinacions que semblen dominar la política, i en especial la internacional.
Su inteligencia es la mejor herramienta que tenemos para apaciguar una situación que se está descontrolando rápidamente.
Quiero ayudar.
No trabajas para el gobierno. Es imposible si se empeñan en hablar a la vez. Mejor de uno en uno.
La sèrie no s'estalvia referències al context actual, donant claus a l'espectador de com es prenen realment les decisions en altes esferes.
¿Quieres mi ayuda o no quieres mi ayuda? Soy el hombre más inteligente que has conocido o el mayor idiota del mundo.
En fi, que parlem d'una trama intrigant, uns diàlegs impecables i unes actuacions immillorables. Les dels dos protagonistes, però també la resta de repartiment.
Si hay un incendio en la casa, tiene que avisarme.
La casa se está achicharrando.
Per tot això i per la bona acollida que ha tingut entre públic i crítica, no podem fer menys que recomanar-la. Així que aquí us deixem amb un petit fragment de La Diplomàtica.
Hola. ¿Puede pasar?
¿Podría hacerme dos copias de esto?
Es una lista de quien en Teherán podía ordenar un ataque a un barco británico a raíz de lo del petrolero requisado.
Han cabreado a muchos.
Sí, pero algunos lo han tuiteado y hay alguna sorpresa.
Hay que entrar.
Nos apañaremos sin las copias.
Ella es Catherine Wyler. Fue nuestra número 2 en Beirut e Islamabad.
Cuando requisamos el petrolero la semana pasada, el régimen iraní mostró su indignación de una forma poco habitual.
¿Qué está haciendo?
Sabe mucho sobre Irán. No le he dicho de lo que queremos hablar.
Nos resultaría más fácil con las copias.
Siéntese.
Vale.
¿Cómo está Hal?
Está bien.
Me alegro.
Gracias.
Es buena gente. Hizo un gran trabajo en Afganistán.
Sin duda.
Ahora no tenemos a nadie en Londres.
Y es un mal momento para no tener a nadie en Londres.
Cierto.
Han perdido 25 soldados solo porque Irán quiere enviarme un mensaje.
No sabemos si ha sido Irán.
En cualquier caso, necesitamos a alguien sólido como embajador en Londres.
Él será perfecto, muy buena elección.
¿Perdón?
Hal, y no hacía falta consultarme, ya hemos trabajado en países diferentes antes.
No estamos hablando de Hal. Usted tiene experiencia. Demostraría que nos tomamos esto muy en serio. Estaría en cada funeral, en cada homenaje.
Lo siento, tengo que ir a Kabul.
Lo arreglaremos.
Les encantará tener a Hal en Londres, es perfecto para el cargo.
No va a ser Hal.
¿Por qué no?
Porque llamó criminal de guerra al secretario de Estado. Le prometí no asignarle ningún destino más.
Sé que Londres parece un destino más tranquilo y que pretendía hacer un trabajo más de campo en Kabul.
Espero salvar algo de lo que nos ha costado 2.400 vidas estadounidenses construir. Ese es mi objetivo.
Vele.
Solo digo que es lo que me gustaría.
Lo que le gustaría.
El presidente le está pidiendo que nos represente como embajadora en el Reino Unido. Tenemos un avión esperando.
Es un honor y un privilegio.
Mucho mejor así.
Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent, més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Passen 2 minutets de 11:45 del migdia. Seguim endavant amb el més calent a l'Aigüera. Ja ho sabeu, d'aquí una horeta tenim resolució de concurs amb en Paco Torres, que entrarà a l'estudi i ens dirà a veure qui és el guanyador o guanyadora que s'endurà a casa aquest dècim cortesia de l'anxova milionària. Posem un punt de música després de totes aquestes novetats de les plataformes digitals. Moltíssimes gràcies, Lali, per acostar-nos-en en tant detall. I ara, doncs, bona música i anem a fer, sabeu què? Un bany de lluna amb en Joan Brugués.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Bany de Lluna és una havanera guanyadora del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar de l'any 2010. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, on descriu paisatges i situacions que passen sota la lluna, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglán. Ens la canta el grup Morralla de Pallejà.
Passeja pel camí de la lluna que ha deixat sobre el mar pinzellades d'argent, van i ven amb androses relliscant sobre l'aigua, de puntetes s'escolen entre mig del roper. Les ones s'aturen davant de Sant Pol, s'escolten guitarres i velles cançons, companys que retroben tornant de la mar, cantant havaneres, cantant a la vida, alçant un cremat.
blanquinosa la sorra sota el bany de la lluna que envoltall amb son deu de misteri clenor veu passar les onades que s'endinsen a l'aigua habaneres que gronxen sentiments i passió. Les ones s'aturen davant de Sant Pol, callades bressolen poemes d'amor, cançons que perfumen la flaire del cor. Són cants de taverna que canten al vespre els braus pescadors. Les ones s'aturen davant de Sant Pol, callades bressolen poemes d'amor, cançons que perfumen la flaire del nom. Són cants de taverna que canten al vespre els braus pescadors, que canten al vespre els braus pescadors.
Oh, sí, una pizza.
Sí, sí, una pizza. I una completa selecció d'entrants i de carns i de pastes i d'arrossos. Ui, els arrossos.
Consulta la nostra pàgina web i t'ho portem a casa. Comandes al telèfon 972 77 0327. Obrim de dijous a diumenge.
Pizza Pazza, cuina italiana i mediterrània. Al passeig de Riells 42 amb terrassa arran de mar.
Passen 7 minutets a 2:15 del migdia. Seguim amb més calent a l'Aigüera i ho fem a través dels sendes que avui ens porten a descobrir Arbúcies.
Comencem avui posant com a punt de destinació la intersecció del Montseny amb les Guilleries. Una vila, Arbúcies, que resta sota l'atenta mirada del Pic de les Agudes, per una banda, i de l'altra, pels relleus botoruts de les Guilleries, un univers de cimets, de fondalades i de calmes ben tapissades de verd. Però avui no us venim a parlar d'aquest entorn natural, tot i que certament hi hauria teca per parlar-ne en molts programes. Ens centrarem en parlar-vos de l'essència d'Arbúcies. Des del temps d'inici de la pandèmia, l'Ajuntament d'aquesta vila de poc més de 6.500 habitants va promoure una ruta autoguiada que recorre els elements patrimonials més característics del seu nucli urbà. Ara, als sendes, en fem un petit tastet. Els visitarem un per un i ens ho explicarà la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Arbúcies, la Susanna Soler. Abans que res, ella mateixa ens enumera aquests 7 punts.
Us trobareu distribuïts entre alguns dels carrers amb encant que tenim a dins del nostre municipi. Aquests 7 punts serien la plaça de la Vila, el Gorg Nou, la Farga del Roquer, el carrer del Pont, el Pou de Cal Escultor, el Pont Vermell i el carrer Sorall i, per últim, el carrer Camprodon.
Doncs comencem. Punt número 1, la plaça de la Vila. Un plataner gegant, un interessant edifici del segle XVII situat paret per paret amb la parroquial de Sant Quirze i el nou espai Cabrera són alguns dels atractius d'aquesta plaça, centre de l'activitat de la vida arbocienca.
Al mig de la qual hi trobem l'arbre de la Llibertat. Aquest arbre és un gran plataner que va ser plantat pels vols de 1870 com a símbol de llibertat i té la seva pròpia història, la qual coneixem gràcies a Víctor Balaguer. A la plaça de la Vila hi trobarem la Gavella, que és el Museu Etnològic del Montseny. La Gavella és un edifici del segle XVII, que des de 1985 acull un centre de divulgació, conservació i investigació del patrimoni cultural montsenyenc que ens mostra a través de les seves sales d'exposició l'evolució cultural de la gent que ha habitat el Montseny al llarg de tota la història, així com també l'oficina de turisme del Parc Natural, el punt d'informació turístic i el nou recent estrenat Espai Cabrera.
Doncs aquest espai Cabrera és la futura seu del Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de Montsoriu, dins del projecte Producte Turístic Cultural Vescomtat de Cabrera, que vincula 13 municipis de la Selva. Seguim voltant, davallant de la plaça de la Vila, ens dirigim cap al Pont dels Rojos. Dit així, perquè fou construït en plena Guerra Civil Espanyola. La Susana ens explica que és un molt bon mirador de la mítica Riera d'Arbúcies, l'autèntica espina dorsal de l'allargassat entramat urbà arbucienc, un lloc on moltes generacions han passat estius jugant, refrescant-se i fins i tot pescant. Pont que es converteix també en un bon mirador.
Un dels indrets més emblemàtics que es pot veure des d'aquest pont és el concorregut Gorg Nou, apreciat per la seva bellesa i profunditat de l'aigua. Aquest indret, amb una natura feréstega imponent, fou a principis i a mitjans del segle XX una imatge molt típica de la vila i una de les més reproduïdes per pintors i fotògrafs. En aquest punt, just travessem el passeig de la Riera, un recorregut idíl·lic que no us podeu perdre, on la verdor del bosc de Ribera i la remor de l'aigua ens aniran acompanyant.
El tercer indret és la Farga del Roquer. Construïda el 1848, usava la força de l'aigua per convertir en planxa antics estris de coure. La Farga va funcionar fins l'any 1878. Després, algunes de les seves dependències van tenir altres funcions.
El sistema hidràulic amb resclosa, el rec, la bassa i el salt d'aigua van ser utilitzats per fer funcionar una adoberia de pell. Després, una torneria de fusta, una serradora i, finalment, les carrosseries dels autocars. La fàbrica d'autocars va tancar definitivament al principi de les dècades de la dècada del 1970 i va restar abandonada fins a final dels anys 2000. Actualment, aquest edifici ha estat restaurat i el sistema hidràulic i la Farga del Roquer es poden veure en el que és actualment el Centre d'Interpretació de la Riera d'Arbúcies.
Seguim en direcció cap al Pont Major, el més antic que travessa la Riera dins el poble. Des d'allà, el visitant pot veure el Casal dels Roquer, una de les famílies més importants d'Arbúcies al llarg de l'edat mitjana i moderna. El gran edifici actual fou erigit a principis del segle XX, després que un incendi arrasés l'interior.
El que no es veu des de fora és que aquest edifici està envoltat per un magnífic jardí, el Jardí Dendrològic del Roquer, que, amb més de 2 hectàrees... acull a més de 150 espècies d'arbres procedents de tot el món, entre els quals destaca una magnòlia centenària declarada arbre monumental per la Generalitat de Catalunya. A banda i banda del pont, també teniu edificis molt emblemàtics. L'Ajuntament de la Vila, situat a Can Delfí, on hi havia abans un antic molí, i a l'altra banda, fent xamfrà, hi trobeu Can Xacris, construïts a mitjans del segle XX i és un dels edificis més monumentals de la vila.
I arribem al carrer Magnes. La Susanna Soler ens explica que és un dels més espectaculars d'Arbúcies, tant per les seves cases com per les seves vistes del veí Montseny. Bones vistes que es repeteixen al pou de Cal Escultor, un dels elements patrimonials vinculat als usos agrícoles i domèstics de l'aigua. I al costat tornem a creuar la Riera.
Des d'aquest punt podem travessar la Riera a través del Pont Vermell, una passera construïda l'any 1808 i des d'on podem veure tots els horts, la resclosa i el rec que hi porta l'aigua. I fins i tot, si us hi fixeu bé, podeu veure un antic safareig que feien servir les arbocienques per rentar la roba quan no hi havia rentadores a les cases. En canvi, si seguíssim pel carrer Magnes avall, hi trobaríem la Capella de la Pietat, que és un edifici aixecat després de la Guerra Civil, que també és molt bonic de visitar.
El Pont Vermell comunica banda i banda de la Riera, el carrer de Magnes i el del Sorrall, dit així per la proximitat amb la Riera. Susanna Soler.
I és un dels carrers on hi podem trobar una de les 6 fonts de bomba que tenim a la vila. Les fonts de bomba són molt típiques aquí a Arbúcies, a la del Sorrall i a la del Bon Humor, però les altres 5 estan totes distribuïdes pel nucli antic de la vila. Aquestes fonts van ser construïdes totes a principis del segle XX i bombejaven l'aigua de la capa freàtica del subsol accionant una palanca de ferro i llavors en allà la gent hi podia recollir l'aigua.
El darrer punt d'interès és el carrer de Francesc Camprodon, també dit carrer Camprodon, més simplificat, però sobretot conegut pels arbuciencs com la carretera. És l'eix principal del poble.
I és on podem trobar edificis destacables com les cases modernistes de la Granja Royal o Can Bosch, que havia estat propietat de Vicenç Bosch, amo de la coneguda fàbrica de licor de Nisselmona. Al llarg del carrer Camprodon trobem també alguns establiments amb història, com el Casino Arbucienc, part de la vida cultural i del lleure de la vida moderna del segle XX, i també la Fonda de Can Torres, de llarga història. Fins i tot hi trobem algunes pastisseries de la vila, on diu la llegenda que és on va néixer el pa de pessic, que, per cert, no podeu marxar de la Vall d'Arbúcies sense endur-vos un bon pa de pessic i uns embotits ben artesans.
Doncs ja tornem a ser al punt de partida. Després de recórrer, en poc més de 45 minuts, el Gorg Nou, la Farga, el carrer del Pont, el Pou de Cal Escultor, el Pont Vermell amb el carrer Sorrall i el carrer de Camprodon. 7 punts que articulen la ruta autoguiada pel nucli urbà d'Arbúcies, accessible per tothom i dirigida a tot tipus d'edats. Obtingueu el tríptic a l'oficina de turisme d'Arbúcies a la mateixa plaça de la vila o obteniu tota la informació, tant en vídeo com en escrit, al web www.visitarbúcies.com.
Hey Jorge.
Hey Cristian, com t'han anat les notes?
Buf, en Nessus P5 m'han fet fora de l'institut.
I què faràs l'any que ve sense tenir l'ESO?
Buah, doncs no sé què faré, perquè tampoc vull treballar, però m'agradaria estudiar alguna cosa.
Vine al PFI Pelleter de l'Escala i l'any que ve tindràs accés a cicles formatius de grau mitjà o et podràs inscriure a l'escola d'adults i treure l'ESO.
I què necessito per accedir-hi?
Has de tindre entre 16 i 21 anys. Si vols més informació, pots enviar un WhatsApp al 605 49 06 94.
Bé, doncs, perfecte.
Doncs ja ho heu sentit, eh? En aquest cas, pla de transició al treball, eh? Ho estem repetint aquests dies perquè teniu inscripcions obertes fins al 12 de maig. Nosaltres encarem ja la recta final d'aquesta primera hora, tot just, eh? Del més calent a l'aigüera, tranquils, que fins la una estarem aquí conjuntament. I ara parlarem de la collita de soja i ordi i un assaig que s'ha fet a la Universitat de Lleida per doblar aquesta producció. A veure, en un any així amb tanta sequera, i amb com ho poden fer.
Continguts en xarxa.
Un sistema de doble collida d'ordi i soja ha doblat la producció de proteïna bruta comparat amb un monocultiu de panís, reduint, a més, de forma significativa la necessitat de fertilitzant nitrogenat sintètic. Així ho ha comprovat un assaig de camp que la Universitat de Lleida ha realitzat durant 3 anys en una finca d'esparció de 7,2 hectàrees ubicada a Sucs, a la comarca del Segrià, regada a través del Canal d'Aragó i Catalunya. Els resultats d'aquesta recerca, enmarcada en el projecte europeu Legum Gap, amb 10 socis de 8 països, els ha publicat la revista European Journal of Agronomy. Nosaltres tenim amb nosaltres l'investigador en formació de la UDL, Genís Simón Miquel, autor un dels autors d'aquest article. Benvingut.
Bon dia, gràcies.
Com ha sigut aquesta investigació i com heu arribat a aquesta conclusió?
Bé, aquesta investigació, com bé has dit, comença amb el projecte Legum Gap. El projecte Legum Gap, arreu d'Europa i arreu amb aquests socis europeus que has mencionat, buscava el que en diem tancar la bretxa del rendiment de les lleguminoses. És a dir, veure com podem, de poc en poc, i a través de l'agronomia i de la millora vegetal, i inclús utilitzant models de simulació, millorar el rendiment i la performance, diríem, el rendiment de les lleguminoses en els nostres sistemes de cultiu. A més, nosaltres vam voler anar una miqueta més enllà i veure com aquesta introducció de les lleguminoses, en aquest cas de la soja, recordem-nos, una lleguminosa, encara que a vegades se'ns perdi, però és una lleguminosa, com afectava els sistemes de cultiu de forma global, quins impactes tenien. I això ho vam mesurar en aquest camp d'assaig, com bé has dit, de 7,2 hectàrees durant 3 anys, on van mesurar diferents paràmetres, ja sigui de producció de proteïna, que és el que s'espera d'una lleguminosa, però també producció d'energia, per veure com afecta la introducció d'una lleguminosa i, per tant, la reducció d'un cereal en aquests sistemes de cultiu, i a la vegada veure quina dependència tenim del nitrogen extern, del nitrogen sintètic, quan nosaltres introduïm aquestes lleguminoses en els sistemes de cultiu. Recordem, pel públic menos avançat que les leguminoses tenen la capacitat de fixar el nitrogen de l'atmosfera i, per tant, reduir la dependència en nitrogen atmosfèric.
Mm-hmm. Molt bé. Per tant, diguem, també per la gent que potser no entén tant tampoc d'agricultura, quan parlem de doble collita d'ordi i de soja, entenc que heu fet diferents proves, no? Ordi sol, soja sol, diferents tipus de combinacions per trobar que la millor, la més eficient, no? I la que menys fertilitzant gasta, és aquesta, la de doble collita d'ordi i soja. Però de què estem parlant? Què vol dir doble collita?
Sí, mira, la doble collita ja fa potser uns 10 o 20 anys que a les zones de regadiu, en aquest cas estem parlant de sistemes de regadiu, de les zones aquestes mediterrànies. Les zones de regadiu a les zones mediterrànies, perquè ens fem una idea, representen al voltant del 20% de l'agricultura mediterrània. Però tenen la capacitat o tenen la característica que quan apliquem aquest reg són altament productives. De fet, poden ser un dels sistemes productius amb més capacitat productiva que hi ha almenys a Europa, per exemple. Llavors, el sistema tradicional d'aquests sistemes és la producció de panís, de blat de moro, que té un cicle que aniria des de l'abril-maig fins al setembre o així. I fa uns 10 o 15 anys ja va començar la idea de les dobles collites, és a dir, utilitzar el temps que a l'hivern no hi ha producció per produir un altre cultiu, en aquest cas un ordi, per exemple, no? Tindríem una doble collita tradicional, que ja fa molts anys i ha estat molt investigada per la recerca d'ordi més un panís, de manera que traiem dos collites anuals. Què passa? Que aquest sistema, que també el teníem al nostre assaig, és molt dependent en nitrogen. Tant el cereal de l'hivern, que és l'ordi, com el cereal de l'estiu, que és el panís, demanen molt nitrogen sintètic. Per tant, el fan un sistema molt productiu, però a la vegada molt dependent del nitrogen. En aquest cas, nosaltres, com que treballàvem amb soja, vam pensar que això, de fet, aquest sistema de cultiu d'hivern més cultiu d'estiu també ha estat desenvolupat en altres zones del planeta, vam pensar que la substitució del panís per una soja, que en aquest cas no necessitaria el fertilitzant nitrogenat perquè ella mateixa és capaç de fixar-lo, podria portar beneficis, si menys no, una reducció en la dependència del nitrogen. I llavors el que vam veure és que la combinació aquesta de sembrar primer un ordi i just després de l'ordi sembrar aquesta soja ens aportava diversos beneficis. Un dels més clars el diu el títol que tu mateix has mencionat, doblem la producció de proteïna. Però clar, més enllà de doblar aquesta producció de proteïna, el més interessant va ser reduir molt significativament les necessitats de nitrogen. I això venia donat per dos camins. Un, la soja no necessita nitrogen, per tant, aquest ja no ens fa falta. Segon, al produir un ordi just després de la soja ens ha deixat un remanent de nitrogen, un efecte rotació, que diríem, que inclús els romans ja el coneixien, no? Perquè a vegades ens en oblidem una mica, un efecte rotació que fa millorar inclús el rendiment d'aquest ordi. I aquest va ser una mica el gran tret o el tret diferencial d'aquest ordi soja.
Mm-hmm. Molt bé. I, per tant, amb aquestes conclusions, diríem, ara quins serien els següents passos, no? És a dir, això pot arribar a canviar la manera que fins ara s'ha tingut de produir aquest tipus de cereals i de llegums?
De fet, aquí, un dels motius d'aquest projecte va ser també la millora de l'autosuficiència proteica a Europa. Europa és autosuficient en proteïna en un 70%, però és molt deficitària en proteïna d'alta qualitat, que diguem, proteïna que prové sobretot de la soja i de les leguminoses, que porta un perfil d'aminoàcids que és molt adequat, sobretot per l'alimentació animal. Per tant, la idea d'aquest projecte era veure com podem seguir produint proteïna, però que sigui aquesta proteïna d'alta qualitat que la soja ens permet. Ara mateix la producció de soja a Espanya està sobre les 1.500 hectàrees o així. Per arribar a produir suficient soja com per satisfer la demanda actual d'Espanya, necessitaríem que almenys la meitat o tres quarts dels regadius espanyols estiguessin en soja. I això no és viable ara mateix. El que sí veiem aquí és una oportunitat, almenys per agricultors, que vulguin diversificar els seus sistemes de cultius, que vulguin baixar la dependència del nitrogen, en produir soja, doncs, per exemple, per consum humà. Les dietes actuals també estan canviant, s'està incloent més soja en dietes humanes. I una de les grans problemàtiques de les indústries és trobar soja que no sigui transgènica. En aquest cas, la millor garantia de que una soja no sigui transgènica pel moment és produir-la a Europa. Per tant, aquí hi ha un nínxol de mercat.
Mm-hmm. Molt bé. I, evidentment, no ens podem escapar del moment més conjuntural que estem vivint, però també més profund, no?, que és el canvi climàtic. Per un costat tenim la sequera actual, més puntual, i l'altre és el canvi climàtic. Tot això, diguem, aquests assajos, aquestes proves, perquè has mencionat que és regadiu, no? És a dir, aquest tipus d'allò és regadiu. Com afecta? És a dir, pot canviar això que heu descobert ara, això a la llarga pot canviar precisament per aquests efectes, per la manca d'aigua? Com...
Mira, m'agrada molt que em facin aquesta pregunta perquè, de fet, en el procés de revisió d'aquest article amb científics d'altres països va ser una de les preguntes. Quina és la sostenibilitat d'aquests regadius en el marc del canvi climàtic? I una miqueta, ja aquest estudi aporta dues vies. Una és que el canvi climàtic, en principi, obrirà la porta a que aquestes dobles collites siguin viables, diguéssim, a partir del centre d'Europa, que ara mateix no ho són. I aquest estudi aporta primeres dades de les dobles collites o de la viabilitat de dobles collites a Europa, que ara mateix són absolutament mancants. Per altra banda, en el nostre cas particular, en aquests regadius, tenim un escenari incert. Com bé dius, aquest any, per exemple, estem en una sequera absolutament terrible. Per exemple, aquí tenim companys agricultors que no saben ni tan sols si podran sembrar aquests pròxims mesos les seves collites, cosa que evidentment afectarà a tota la cadena productiva. En el cas del nostre estudi, sí que vam fer una miqueta la hipòtesi de que la soja és un cultiu i que està bastant demostrada que consumeix menys aigua comparat amb un país. D'aquesta manera, si el que acaba passant és que les restriccions d'aigua són severes i la producció depèn de l'aigua degut al seu consum hídric, potser una soja podria ajudar a gastar o a consumir menys aigua que no pas un país. Però repeteixo, d'entrada aquest escenari és incert, perquè si la restricció d'aigua és massa severa, una soja tampoc no serà viable. Per tant, estem en un escenari d'incertesa.
Molt bé, perfecte. Sí, sí, tots estem en aquest escenari d'incertesa. No es poden fer moltes previsions, evidentment. Doncs moltíssimes gràcies, Genís Simón, investigador de la Universitat de Lleida, per atendre'ns i explicar-nos aquest important descobriment.
A vosaltres.
Continguts en xarxa.
I a falta d'un minutet per el punt horari de les 12 del migdia, acabem aquesta hora doncs, amb un dels temes que va fer furor al Camp Nou i que farà potser que els joves també tornin a ballar sardanes. Coti per coti.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada.
Ja m'ha dit que tenia...